Molt bona tarda, esteu escoltant S&M Music. Bona tarda i benvinguts a una nova tarda de música aquí a Ràdio Falset amb S&M Music. Després de la ressaca carnavalenca, doncs tornem aquí als estudis de Ràdio Falset per oferir aquesta actualitat musical que tant ens agrada i que tant ens porten al dia el Jordi Sol de Vila, la Diana Espinosa amb el seu teletransportació aquí a l'equip de S&M Music. Bona tarda, nois.
Bona tarda, Manu. Audiència, família diversa, gent que ho han sopegat amb l'SIM, coses que passen quan poses el 107.6 de la freqüència modulada o estàs per internet i has decidit posar radiofalset.cat al navegador, doncs mira, sortim nosaltres intentant aportar doncs, el que deia el Manu, una miqueta d'actualitat musical, a vegades més actualitat, a vegades amb una mica de retard. Avui escoltarem el tema de la Billie Eilish per l'última pel·lícula de James Bond, tot i que en vam parlar la setmana passada arran dels Brit Awards, dels premis de la indústria britànica. El que sí que tenim calentet i acabat de sortir del forn és el nou single del Mark Lanegan. A vegades parlem de gent que li costa 2, 3, 4 o 9 anys treure un disc. El Mark Lanegan fa 6 mesos publicava el seu... el seu disc Somebody's Knocking, 6 mesos i ja té nou disc. Explicarem per què, perquè, clar, dius, sí que ha anat ràpid aquest noi, sí que va fer una sessió molt llarga de gravació. No, hi ha un fet important que explica perquè entre un disc i l'altre només han passat aquest poc més d'un any. I també, per anar acabant, escoltarem el Danzig, que és aquest cantant de la banda Misfits, banda... se la considera una de les bàsiques del punk americà, del punk britànic, crec que avui en parla la Diana una mica. No vull avançar res.
Ui.
Ja ho has avançat.
No, jo simplement he dit que en parla la Diana, no he dit res més. I resulta que des de fa molt temps tots els fans de Danzig estàvem esperant que digués o publiqués el seu disc de versions de Elvis Presley. I sembla que la nostra espera al final es veurà finalitzada perquè ja s'ha anunciat que de cara al proper mes d'abril la cosa tindrà forma, tindrà nom i tindrà 14 versions del rei del rock, versionat per un dels seus fans número 1 i una de les persones, un d'aquells secundaris importantíssims per entendre tota l'escena rock i metall fosc dels Estats Units, com és el senyor Glenn Danzig.
Molt bé, Jordi.
I em deixo algo, però ja ens ho trobarem.
Molt bé, una sorpresa.
Tachan.
Sí. Doncs bé, jo començarem amb Grimes, que ja sabeu que acaba de treure el seu nou llarga durada el dia 21, justament va sortir, ja escoltarem un dels temes. Després seguirem amb Columbia Assassino, que després de 6 anys ja, possiblement hi ha algú que no li soni aquest grup, però aquest grup va ser pioner també, podríem dir, en el seu moment, i té cançons molt conegudes que si heu sortit de festa a les discoteques segur que alguna heu ballat. Doncs bé, després de 6 anys treuen un nou llarga durada també, un nou LP, i per acabar farem un homenatge als The Clash, que són uns clàssics de la música punk i que acaben de publicar un llibre sobre ells, i aprofitant la benentesa, doncs els escoltarem algun tema.
Pues sí, se mereixen aquest tribut, clar que sí. Doncs anem a començar, no? Arrenquem, nois?
Som-hi.
Vinga, vinga. Som-hi.
Doncs va, comencem amb el senyor Mark Lanegan. Recordem, es va donar a conèixer sent el frontman de la banda de Seattle Screaming Trees, tota la moguda de Nirvana, Soundgarden i companyia. També hi havia per allí una banda que s'anomenava Screaming Trees. El seu cantant ja va deixar petjada i va continuar una carrera en solitari que s'allarga fins a dia d'avui. El proper mes de maig, en concretament el dia 8, es publicarà Strike Songs of Sorrow. Repeteixo, un disc que es publicarà, jo m'atreviria a dir, ara estem a no res, 6 mesos de l'últim, pues farà, no crec que arribi a l'any del seu anterior disc, el Somebody's Knocking. Què ha passat perquè el senyor Lanegan pugui publicar amb tanta rapidesa un nou disc? Doncs la redacció de la seva biografia està escrivint les memòries i diu, no és que ho anés a buscar, però mentre estava escrivint Sing Backward and Weep, que es publicarà el 28 d'abril, doncs li va començar a sortir aquesta records, passar una mica de revista al seu passat, i li van sortir aquestes, més de crec que estem parlant de 15 cançons, que en un disc actual, home, doncs sorprèn aquesta quantitat de cançons. Ara, ja des del títol ja apunta que la cosa no anirà d'alegria, precisament. Strike Songs of Sorrow, cançons directes des del dolor, i títols com Bleed All Over, aquest Skeleton Cake que escoltarem i que és el single d'avançament, Daylight in the Nocturnal House, Burying Ground o At Zero Below, per dir algun dels títols perquè vegueu com està, quin és l'ambient o l'esperit d'aquest nou disc de Mark Lanegan. Una veu molt particular, que aquí a l'SIM ja hem seguit la pista des de fa una bona colla de temps, també perquè sempre està col·laborant amb gent força interessant, i ja ho començo a vincular amb el programa de la setmana passada. Era un amic d'Andrew Waterall, que la setmana passada vam fer l'obituari. Doncs Mark Lanegan era un dels, no m'atreveixo a dir col·laborador, però sí que havien treballat junts en algun tema, i cada vegada que treia alguna mena de remescla, el Mark Lanegan li demanava al seu col·lega britànic que li donés dos voltes. Ara, repeteixo, el proper mes de maig hi haurà aquest nou disc de Mark Lanegan, hi haurà minigira per diferents ciutats del Regne Unit, Itàlia i Bèlgica, i esperar a veure què passa amb aquest nou material. De moment ens quedem amb aquest single d'avançament, que jo diria que és tota una declaració de principis, avui que parlarem bastant de singles, doncs tota una declaració de principis de cap on va aquest Strike Songs of Sorrow. Aquest tema es titula el Skeleton Key. Ugly. I'm so very ugly. I'm ugly inside and out. There's no denying. Love me. Why would you ever love me? No one has ever loved me, a pretty baby. Skeleton key. It won't open up.
and rest in your precious skeleton key. I spent my life trying every way to die. Is it my fate to be the last one standing? Don't you know it's a crime? All the shadowy peaks I climb, and I have yet to ever be remanded. Yes, I have yet to ever be remanded. You try to hold me. I clearly see my own way to the other side. Yes, I will make my own way to the other side. Crying, quit your crying. Sun will likely rise again tomorrow. If you follow me down through the underground, I would hook the leash upon your collar. Nothing good is sustained. I'd gladly accept the blame, but all my words won't add up to a dollar. Yes, all my words won't add up to a dollar. Love me. Don't say that you love me. Nobody has ever loved me yet, pretty baby. Crying, quit your crying. I have 10,000 tears that you can borrow. Come on, follow me down through the underground, and I will sing to you a song of sorrow. I will sing to you a sweet, straight song of sorrow. I will sing you all a sweet, straight song of sorrow. I will sing you all a sweet, straight song of sorrow. Skeleton key, oh yeah. Skeleton key, bent and rusted. All of your dreams are locked away. The hands have stopped on the timekeeper's clock, and you have got to learn to breathe underwater. Yeah, you have got to breathe and breathe underwater. Skeleton key, bent and rusted, as broken as the heart.
I anem a tancar un tema que vam deixar mig obert la setmana passada quan vam parlar d'Ets Vitauer. Vam dir que una de les actuacions més seguides i que la gent esperava amb les expectatives més altes era la presentació en públic del tema de l'última pel·lícula del James Bond, No Time to Die. Per què tanta atenció, home? Pues perquè és un tema de la Billie Eilish, entenc que és un germà, el Phineas també està per allà al darrere, i perquè els crítics que l'havien pogut sentir abans d'aquesta presentació massiva, per dir d'alguna manera, havien dit que era un tema molt, molt bon i un dels millors, tot i que recordem que els dels darrers temes bons, a mi em ve el cap al de la Skyfall de l'Adele, que és un tema brutal. També algun tema que no va acabar sortint com a l'espectre de Radio Hit, que es va fer però no recordo quin artista van acabar agafant. O, per exemple, ja més lluny en el temps, tot i que la pel·lícula diuen que no era tan bona, la col·laboració entre l'Alicia Keys i el Jack White. Crec que era Another Time to Die. Parlo de memòria.
Potser quan parles aquesta, del Radio Hit, podria ser que fos Garbage qui la fes al final.
La Garbage?
Podria ser.
No tenia...
Sí, Garbage va fer una.
No tenia de CPU. Bueno, pot ser. Doncs arribem a aquest 2020. Billie Eilish, recordem, com us vam explicar, que l'SM multipremiada en els Grammy i, a més, amb l'honor de posar veu a un tema de la pel·lícula de James Bond, la darrera pel·lícula de James Bond, que es titula No Time to Die.
faces from my past return. Another lesson, yeah, to learn that I.
Nos deixem a Billie Eilish, seu tema del James Bond, per a anar a teletransportar-nos a Madiana.
Doncs sí, a més he de dir que miri, a mi aquestes dues artistes, la que ve ara, Grimes i Billie Eilish, són dos artistes que potser no és que estiguin molt connectades, però jo, en la meva ment, van com de la mà. O sigui, no sé si és perquè les vaig conèixer més o menys alhora, però diguéssim que les tinc en la mateixa caixa mental. Doncs bé, doncs és el tor de la Grimes, la Claire Ellis Brucher, nascuda a Vancouver, i escolta'm, he vist que resulta que és d'origen ucranià, francès i italià. O sigui que té una... Les bones mescles sempre donen bons artistes. Cantant, compositora, productora, artista visual i directora de vídeos musicals. Jo dic, aquesta noia és un portento. Doncs bé, la Grimes acaba de treure el 21 de febrer, com us deia, després de 5 anys del seu darrer disc, acaba de publicar l'LP Miss Anthropocene.
Anthropocene.
Menys mal que està el Jordi, que sempre m'ajuda. És veritat. Bé, doncs sí, dir-vos que té una temàtica que condueix a totes les cançons d'aquest disc. És el tema de l'ecologia i com estem destruint el nostre planeta i el nostre món actual. De fet, ella fa referències als videojocs, al catastrofisme, a la intel·ligència artificial i a l'ambigüitat del coneixement que es desenvolupa en aquesta, la nostra era. I bueno, una cosa és així anecdòtiques que he pogut llegir sobre l'artista, es veu que hi ha molta gent que la coneix per la seva relació amb el famós sud-africà Elon Musk, que és un senyor de 48 anys, que és el creador de, de grans empreses.
Home, però digues l'última, digues.
Bueno, jo, a veure, igual no la tinc. Jo
Tesla.
Tinc... Sí, ah, Tesla. Mateix. Sí, Tesla, PayPal, SpaceX. Doncs, i curiós, perquè es veu que es van conèixer via Twitter. Jo dic, cony, però sí que el Twitter sí que fa un bon connecting, eh?
Escolta, vols dir que no era una altra aplicació i estaven dient, posa'm aquesta que és més light i no...
Ja, per això ho dic.
No, pel Twitter se coneixen molts famosos, eh? Inclús vaig escoltar un reportatge l'altre dia que deien que els famosos que
l'utilitzen.
Utilitzen al Twitter i altres, al Kinder i tots aquests d'això, que utilitzen per a conèixer gent.
Ah, o sigui que sí. Pues
o sigui, van parlar hasta del Brad Pitt, imagina't.
Bueno, doncs pues mira, aquests dos s'han conegut així. De fet, crec recordar que això vaig llegir la notícia, que ella va fer menció a un xiste, o ell, i un dels dos va respondre a aquest acudit, i arrel d'això, doncs mira, van començar a parlar i s'han fet nòvios, vaja, bueno, que viuen junts i comparteixen la seva vida. De fet, jo crec que amb aquests temes que us comentava, que té el disc com a temes d'influència, això de la intel·ligència artificial, els videojocs, no? El coneixement, jo crec que tot això també neix de la seva relació amb l'Elon Musk, que està molt introduït en aquests temes, eh? Doncs bé, Què trobarem en aquesta... Us haig de dir que he trobat crítiques sobre el disc de tot tipus. Crítiques bones, on diuen pues, que la Grimes segueix amb el seu estil, fidel, no sé què, no? Bé. I gent que diu que el disc és molt fluix, que comença com molt bé, però que després tot això es va dissipant i que no acaba de ser arrodonit, per dir-ho d'alguna manera. L'haurem d'escoltar en detall.
Jo, sense entrar ni en un ni en l'altre dels artistes que tu poses la mateixa etiqueta, jo sí que he tingut la mateixa sensació sempre des de fora i llegint allò els titulars que van acaparar una i l'altra en els seus discos de debut, hi ha aquesta similitud de sí, sí, és la boda de trencat, no sé què, és, vale, arribem al segon tercer disc i ara què? Per això jo estic molt a l'expectativa, no tant de l'èxit actual del debut de la Billie Eilish, sinó què vindrà després.
Sí, exacte. Sí, doncs sembla que a la Grimes li ha passat una mica això, no? Doncs que ella es va generar molt, bueno, un èxit molt, molt important, de fet ha guanyat premis, vull dir, ha sigut molt reconeguda, i ara, doncs, amb aquest darrer disc, doncs, no té tants seguidors. Hi ha gent, doncs, que l'està criticant. Bé, haurem de... Ja us dic que jo he fet una escoltada molt ràpida i sí que puc dir que hi ha cançons que no m'han captivat. Ho deixo aquí. L'haig d'escoltar més per dir si realment resulta molt bo o no. Vale? Una altra curiositat, aquesta noia resulta que en participarà, bueno, serà una de les actrius i posarà veu a un joc, un videojoc que sortirà properament, que clar, les persones que els agrada aquest món i el practiquen, doncs el Cyberpunk de 2077 es veu que serà, bueno, es prepara aquí un superjoc que tothom està a l'expectativa, i ella, doncs, es veu que li van fer unes preguntes, ella no, es veu que no hauria d'haver contestat, però va contestar tot el que sabia sobre el joc i diguéssim que va fer un spoiler que després van intentar eliminar els propietaris del joc i els que el promocionen, però bueno, ja va explicar que ella serà una cantant que serà, es suïcidarà a l'escenari i que llavors el joc consisteix en reconstruir el seu cos, a veure com ho diuen, reconstruir amb cirurgia el seu cos amb implants cibernètics i així, bueno, fer-la sobreviure. O sigui que va d'això. Dir-vos que també en aquest joc, també curiós, surt el Keanu Reeves.
Keanu Reeves, com a protagonista.
Sí, dic, ai, mira. Doncs, bueno, és una curiositat. Mm-hmm. Bueno, doncs bé, escoltem un dels temes que aquí el Jordi ens explicarà per què l'escollim, que els tres estem d'acord amb aquest tema, però el Jordi té la informació.
Ha costat, hi ha hagut un debat profund en el triumvirat de l'SM Music. Al final sembla que escoltarem We Appreciate Power, que és un tema força curiós perquè va ser single i va sortir un d'aquells singles superavançats, el Manu comentava gairebé sis mesos abans de la publicació del disc,
sí.
La versió radio edit, una versió, la versió diguéssim estàndard, és un tema que es fa acompanyar per l'artista Hanna, etcètera, etcètera. Però és un tema que sembla que en els formats físics no hi és, no hi ha aquest tema, però sí, en la versió de luxe de plataformes de streaming, com per exemple Spotify, sí que hi és. I a més, un tema que tira llarg.
Sí.
És un d'aquells, jo els dic que és un single trampa, perquè diu, no, jo aniré cap aquí, aniré cap aquí, no. I després... El Manu diu, però sí, el disc no hi ha res que s'assembli res.
No s'assembli.
Clar, la gràcia de We Appreciate Power és que hi ha, o almenys jo m'ha semblat sentir, ressons de bastant nin, algo nin, no sé quina, una de les dues guitarres, molt nin. Bastant de, en alguns determinats moments, grup típic èpic de heavy metal, també en veus femenines, perquè a més són dos veus femenines. Algun ressò de Curve i algun ressò de Garbage. No sé per què són les dues veus femenines, però dius, bon dia, aquí hi ha molta tralla amagada.
Jo he escoltat inclús algun refiló de guitarres de Rammstein.
També, no? també.
Algun
allò amb un palmut, allò, crac, ja ho sentireu.
Algun rasqueo de guitarra industrial.
I com no, aquesta potser no tan influència directa, però un ressò a baby metal, que aquí hem sentit diverses vegades, que diu, sí, tu has mirat molt cap al Japó, a més,
sí,
notícia
sí
de divendres, es publica el vídeo de, ara ho tornaré a dir malament, ja em corregireu, Manu,
Idoru,
que és l'última, ha tret el videoclip d'Idoru.
però també té relació, no?
Amb un manga japonès, perquè ja veureu la veu de la Hana, que té un aire de baby metal que a mi em fa caure de cul. Això és...
We Appreciate Power.
Appreciate power.
doncs ara és el torn d'aquesta banda nascuda a Pamplona el 1999, any que ara mateix queda bastant lluny, que es fan dir els Columpio Asesino, que abans us comentava que és una banda que si heu sortit de festa i us agrada ballar, doncs segurament heu ballat en alguna ocasió algun dels seus temes. Doncs el 21 de febrer també van treure, després de 6 anys de silenci absolut, un nou treball. De fet, la banda el 2014 va deixar de fer música, van continuar sent amics, vull dir, es veien, però es van autoimposar silenci absolut respecte al projecte del Columpio Asesino. Van dir, d'això no parlarem més. Quan sigui el moment, si és que arriba, ja parlarem. I ho van complir. I el 2017 es van retrobar i van decidir fer un nou LP, que és el que ara ha arribat a les nostres mans. Doncs què dir-vos d'aquest nou LP que es diu Ataque Celeste? Dura una miqueta més de 30 minuts, o sigui, són cançons breus, 8 temes. Avui escoltarem el que obre el disc, que ha sigut un dels senzills, que es titula Huir, que és un tema bastant electropop, amb uns ritmes així molt marcats. Sí, dir-vos que sembla que en aquest nou disc doncs la banda ha abraçat més el pop que en disc anteriors. Per tant, tot i que són fidels al seu estil, diguéssim que amplien aquest ventall. I què més? Doncs jo és que no he escoltat el disc sencer encara. Quan l'escolti us ho podré dir, però diuen que segueixen amb aquestes lletres tan directes i aquests tocs de foscor que no sé si el Jordi els reconeixerà, però que el Columpio Asesino els té. A veure què li sembla. Bueno, potser no és el tipus de foscor que tu diries que és foscor, però també tenen.
Perdona, encara estic assumint lo single del Triángulo de Amor Bizarro.
Ah! Et va sobtar, eh? Et va sobtar.
Home, és que van dir, anem a fer un tribut o a fer realment el que volem i deixar-nos de pop i de tonteries i anar a buscar el que ens agrada fer i volem fer ara.
Sí.
I dius, ole, tu. Més fans potser no en tindràs, però jo amb això em trec el barret.
Sí, no, jo també ho vaig dur el tema perquè realment a mi em va captivar i jo no és que sigui d'aquest estil, però realment té una sinceritat al tema.
Ruptura.
Sí, super, super, és veritat, ruptura.
Fons i forma, harmonia brutals. Total i molta foscor.
Sí, bueno, anem a Huir, no ens despistem, anem a Huir de Columpio Asesino, que també té aquests tocs, però més pop, amb sintetitzadors, bateries i així greus. Veus normalment greus. A veure què us sembla. ¿Cómo es que llamas esta noche? ¿Quién te ha fallado? No hay olvido suficiente desde tu última función. Sabes que ya no estoy de guardia, que no hay luz en mi balcón. No me cuentes más chorradas, traes aliento de otro barrio, en tus ojos ansiedad, flores de segunda mano, ya me sangra la nariz. Sabes que nunca me ha importado, que respeto al escorpión, pero no tienes los huevos de aceptar tu condición. Tu corona se fundió, mi joyero estuvo lleno y abierto en canal, pero siempre ibas de paso con una copa de más. ¿Cómo es que llamas esta noche? ¿Quién te ha fallado hoy? ¿Cómo es que llamas esta noche? ¿Quién te ha fallado hoy? Soñado, no me vengas con un trago, marinero a tus mareas, este puerto se cerró, y eres un zapato manco, nunca encontrarás tu par, gaviota de montaña, no.
cara. Yo ya sé lo que te pasa. No me importa ya si tomas o si lo has vuelto a dejar. Carroñero de horas bajas, tu corona se fundió.
¿Cómo es que llamas esta noche?
Doncs ara parlarem d'aquest llibre que us deia també a la presentació del Teletransportació, un llibre que es titula The Clash, autobiografia grupal, un llibre homenatge a aquesta banda legendària que va ser pionera del punk rock i que, a més, jo diria que, a part del seu estil tan singular a nivell musical, també va destacar per el seu compromís polític i va com va plasmar l'esperit d'aquella època i com això els va fer doncs, convertir en una influència mundial que bueno, jo crec que ha sigut font d'inspiració per moltes bandes que han vingut després. Doncs també parlar-vos, ja que parlem d'un llibre que acaba de ser editat per l'editor Julián Viñuales, que bueno, és el seu tercer projecte. Aquest editor és un apassionat de la música i ha decidit crear l'editorial Cultrum, que publica tot de... ell diu que és una pura arqueologia per lectors audiòfils. Bueno, és complicat de dir. És bastant filosòfic, aquest home. Bueno. Doncs bé, què fa? Pues memòries, autobiografies, temes tot d'artistes molt coneguts, doncs treu llibres, investiga i treu llibres sobre ells. De fet, en té de la Nina Simone, traurà... Es veu que ja va a un mes, o sigui, cada mes treu un llibre, l'editorial. Mm-hmm. Una altra curiositat que dic, mira, per què li va posar aquest nom a l'editorial? Cultrum. El Cultrum es veu que és l'instrument que fan servir els xamans i que és un instrument que genera una gran sonoritat i ell, com vol tenir un gran ressò i, té, i és un instrument, doncs l'ha agafat per aquest motiu. Doncs bé, per què ha estrenat, o sigui, per què ha publicat aquest llibre aquest senyor? Doncs ha tret aquest llibre de biografia de la banda perquè just acaben de complir 40 anys el seu gran disc London Calling. I doncs, amb, bueno, aprofitant aquesta, aquesta situació, doncs, va decidir de fer-ho coincidir. Ens ha costat escollir la cançó perquè té molts bons temes aquesta banda.
Dona.
Bueno, ens ha costat. Tenim diverses opcions.
Estem parlant d'una... No és allò una banda, és una llegenda. I és...
Això.
Hi ha bastant per triar.
Això mateix. Doncs, no sé, Manu...
No, m'ha acabat... Sí. Ah, bueno, si vols escoltar algo...
Quin hem decidit al final?
Al final rock de Casbac.
Ah, vale.
Però ja hi ha hagut garbellament i selecció.
Sí, clar.
Primer és, triem algo més clàssic i més sentit o anem a buscar una raresa o una d'aquelles coses que només sap el Manu i quatre més? I a clar. Partir d'aquí pues, hem començat a...
A divagar.
Va, venga, èxit, dat. Venga, anem a buscar els èxits. Venga, London Calling... Should I stay or should I go?
Bueno, havia dit White Riot perquè és un tema que havia tocat en directe i bueno, feia gràcia. Però és del primer disc dels The Clash.
Però hi ha hagut un moment que el Manu ha posat un tema i la Diana ha dit...
Este.
This one. I
llavors,
aquest és...
El que finalment ha sigut a l'escollit. Doncs bé, Manu presentarà el tema.
Rock the Cashback, aquest clàssic dels The Clash.
Thanks.
Rock the Cash va un clàssic dels The Clash. Ara estan comentant aquí, ha dit alguna frase en castellà?
Sí,
sí l'ha dit. Sí, sí, i hi ha algun tema més, inclús a Short Stay Short Ago també hi ha.
Joe Strummer va viure un temps a Granada, si no recordo malament.
Ah.
I no sé si va arribar a morir, tinc els meus dubtes, deixem-ho en que no sabem on va morir Joe Strummer, però sí que li agradava molt la cultura espanyola i alguna cosa sabia. Manu.
Molt bé, doncs bueno,
al seu torn.
Tenim, bueno,
gràcies, sí.
Donem les gràcies a Diana.
Un plaer.
Però si no marxes, si està aquí.
No, me queda.
Bueno, se queda ja.
Pobre d'ella.
Bueno, doncs continuem.
Continues.
Va, que pincho. Clar, que queda, el plat sempre em queda molt lluny d'on estic parlant.
Sí, això...
Sembla
això...
com que m'allunyo, no?
Haurem de parlar amb la direcció a veure que com ho hem d'arreglar, perquè la platina sí que no la fem servir, l'homenidista tampoc...
Ah, saps què passa? Que ningú fa servir el vinil, només que jo, i no. Ja, com que...
Sí, però és que la ràdio té una col·lecció bastant important de vinils,
ja, però
ningú fa algun servir. Dia potser li haurem de començar a treure la pols.
Això...
Sona això, Jordi?
Pues ara
no em ve, no? Pues no diries mai, però estem escoltant el disc del Censer.
Ui.
Te'n recordes d'Adrenalina?
Adrenalina, home. És un d'aquells temes que a mi em diuen... Digues tres temes que defineixin la teva adolescència. L'Adrenaline de Censer, el Duhas de Rammstein...
Te'l portaré, te'l portaré un dia.
I aquí entraria algun de Nin, no sé si seria Closer o Wish de Nin, sí.
Doncs bueno, aquí estem escoltant també... És un gran disc, Asylum, i que està també dins d'aquest tema, Brit. Però bueno, aquest tema els he portat amb un 7 polzades, amb una edició limitada en 7 polzades, que hi ha aquest tema, que és el disc, i una inèdita que està a l'altre, a la cara B.
Veus, ara l'hauré de tornar a escoltar, perquè ja fa molts dies que no
l'escoltava.
Sí,
ara és un temps per escoltar. Jo ara aprecio més, aquest disc l'aprecio molt més ara que abans. Molt més, eh? Escolto i dic, és increïble aquest disc. Però abans m'agradava, però ara sóc conscient de veritat lo que era aquesta música. És increïble. Doncs bueno, el Censer, t'hem escoltat també, com no, que l'altre dia vam parlar de la Georgia, hem estat escoltant l'últim disc de la Georgia, Seeking Thrills. Portaré també una altra setmana del primer disc de la Georgia, perquè m'ha sobtat molt aquest disc. No és tan comercial com aquest últim, però se veu allí molt la identitat, el segell del pare de la senyora
Georgia. La genètica.
La genètica no enganya, i allí el primer disc se veu molt, i ja veureu, si no, l'altra setmana us portaré el primer disc de la Georgia. I després, que m'ha escoltat més, ha començat... Ah, bueno, mira, Jordi, t'haig de deixar aquest disc perquè el veguis, perquè l'altre dia...
Ah,
te vas quedar
amb
les ganes.
Amb dubte, la cara japonesa.
Vinga, te deixo el disc perquè veguis, que et va agradar molt la caràtula, perquè semblava un gerro japonès. Sí, evidentment.
És un dibuix japonès, és de l'artista Jun.
L'artista Jun, molt bé.
I am beautiful.
Així hem començat el programa amb aquest artista. Mm. És un grup britànic, i de fet només tenen aquest disc. I té història aquest disc per mi, perquè resulta que jo... hi havia una cançó d'aquests recopilatoris que et venen a les mans, de molta música, hi havia aquesta cançó allà suelta, Jun, una cançó que es deia Stripteaser, se deia. Llavors, bueno, una cançó que m'agrada molt. I després, imagineu-se, fins ara, jo ja n'he tornat a saber més d'aquest grup, només m'havia quedat a la memòria, doncs, aquesta cançó, no? I la tinc a diversos recopilatoris, però ja està. I un dia dic, hòstia, he d'escoltar, a veure si trobo algo d'aquest grup, perquè només, aquesta cançó només té. Però clar, no s'ha sentit res més, ho vaig sentir aquella vegada. I, no. I vaig comprar un 7 polzades, on hi havia aquesta cançó i una cara B, i ves per on que trobo a l'LP sencer. I només tenen aquest LP, aquest grup, Jun.
És un
grup,
això no havies descobert res
més. Només hi havia aquest disc, i algun single d'aquest disc, i ja està. I sí, doncs he descobert un grup que... Jo el vaig catalogar, escoltant-lo, com a jazz indie. Sí, perquè el vaig escoltar i és indie, és de l'època aquesta també, de tots aquests grups britànics de l'era indie, però no sé, me recordaven molts acords i la forma de fer les cançons, molt, molt jazzístiques, no? Aquests estiraments jazzístics que fan els músics, no? De jazz. Tenien... I ves per on que després escoltant la cara B d'aquest single, veig a la cara ver un All of Me, no? I, dic, i vaig pensar, mira, igual que el clàssic aquest de jazz. Jo, sense saber que... Però resulta que és una versió indie de All of Me, el clàssic de jazz. Mm-hmm. Sí, se'ls nota molt que tenen...
Com a tota bona cara B, és una versió.
Sí, 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 sí. És una versió All of Me, però de jazz, no de qualsevol, un grup indie fent jazz, no? Mm-hmm. Pues sí, sí, i se'ls nota perquè... A la
bueno, música... Deuen ser amants del
jazz,
no?
Sí, sí, del
no?
jazz. Jo...
I per això tenen aquesta
Bueno, podria influència. Ser que vinguessin del jazz. Per exemple, la bateria del Limp Bizkit venia del jazz. Mm-hmm. I va acabar fent metal amb el senyor Fred Das. Saps? Vull dir que... Tots
no, és
tenen...
que el jazz és primer...
Doncs bueno, hem escoltat, que, bueno, ara ja m'estic perdent perquè hem estat escoltant el Jun, que és aquesta supercaràtula, el Georgia, el Censor, i acabarem justament avui està parlant la Diana de la Grimes com a cyberpunk. Pues resulta que porto un disc, un 7 polzades del senyor Billy Idol, que curiosament també és de l'època dels The Clash, sí, de la Generation X. Doncs porto un algo del seu treball en solitari, un treball del 94 o 93, que es diu Shock to the System, que fica molt al cafè aquest tema, i resulta que és d'un disc anomenat Cyberpunk.
Cyberpunk, perquè va una època, començaments dels 90, simbiosi. Que això del cyberpunk es va posar cyberpunk. Molt de moda.
Sí, sí, pues va treure el senyor Billy Idol aquest tema Shock to the System, aquest disc, Cyberpunk.
Que la gràcia del cyberpunk és quan es pensava, no, ja arribarem al 2000 i els cotxes volaran que... i els robots i les persones mos barrejarem,
no sé què.
I ha arribat al 2000 i dius, què?
Tenim
Twitter. Dius, pues no era no el que ens esperàvem.
A Billy Idol pensava ja dient, això serà el futur, no?
I a més...
Bueno, és que a veure, aquestes coses no han arribat, jo penso, realment, perquè no han volgut, perquè els cotxes ja podrien volar. El que passa que, claro, si us fan
altre...
volar tot el sistema que hi ha econòmic envers dels que no volen,
però inventar alguna mena
de... Volar, sí.
Volar, bueno, no ho sé, però...
Amb tot el que han fet, podríem volar i tot.
Però sí, autoabastir-se i no tindre què.
Sí, per exemple, solars, ja existeix.
Bueno, solars, mira, però encara millor, si un cotxe és capaç de produir energia, no, perquè està produint energia,
bueno, és
per carregar
cotxe,
una bateria...
És que l'híbrid funciona i quan funciona... carrega la bateria, per tant és autosuficient.
Sí, carrega carrega la bateria, no cal anar a carregar i l'enxufa.
A l'híbrid no. A l'híbrid combina motor de benzina amb motor elèctric.
Llavors, quan funciona la benzina, carrega l'elèctric.
Quan frenes, carregues bateria.
Quan frenes només.
Bueno, hi ha més situacions. Ara,
I quan genera la
motricitat, no? I quan funciona, no me'n recordo, sí, també. Potser sí.
Amb la motricitat, no...
Hola, bueno. Hola, audiència, esteu escoltant la Simi Música, encara que no sembli, no estem al món del motor, a Ràdio Falset, sinó que estem a la Simi
Música. No estem al Bimar. Ens
hem desviat, vale.
Permeteu-nos aquesta discreció, perquè, escolta...
Va, sí, anem a la música, que és el tema que ens...
Però m'he quedat amb el dubte del freno.
Bueno, escoltarem, continuarem amb la Jordi, però bueno, només dius que acabarem amb el Shock to the System del senyor Billy Idol, res més.
Conta tu. Bona cosa, bon material. A mi me queden dos temes i me'ls he de ventilar una miqueta ràpid. El primer és d'un festival que se celebra a Madrid, que és molt important, que és el Mad Cool, que l'edició d'enguany, escolta, té un cartell impressionant. El dimecres 8 de juliol, ho torno a dir perquè algú no se'n perdi, Taylor Swift, 21 Pilots, Placebo, Glass Animals, Wolves Alice, Angel Onsen, The Last International, i el escenari més electrònic, Natos, Anwar, SFDK, Hargazard i Santa Salut. El dimecres, dijous, tenim els The Killers, Anderson .Paak, uns tals Deftones, Fuels, Case the Elephant i tancant la Billie Eilish. En l'escenari electrònic, Fortet, Peggy Go, Floating Points i CCL. El divendres 10 hi ha la gent dels LG, els Haim, els Montfrançon i els Royal Blood. I el dia que tanca, que és el dissabte 11 de juliol, repeteixo que estem repassant el cartell del Mad Cool, tanquen Major Lazer, Pixies, Fight No More i Kings of Leon com a grans caps de cartell. A l'escenari electrònic no es queden enrere Mod Selector, Lorraine James i Diplo. Tot això serà el Mad Cool 2020, que de moment sabem que se celebrarà al recinte d'IFEMA, de la Fira d'IFEMA de Valdebebas i IFEMA de Madrid, però que de cara a l'edició del 2021 la cosa no està gens clara. I de moment les dues ciutats, municipis grans amb més opcions i que han presentat candidatures són Valladolid i Arganda del Rei. veurem on acaba el Mad Cool, si aquesta potser continua a Madrid, potser no, ja estarem pendents. El que està clar i veient el cartell és que un festival en què t'hi van els King of Leon, els Faith No More, els Mumford & Sons, la Billie Eilish i la Taylor Swift, home, és bastant, bastant, bastant potent. Ara nosaltres ens quedem amb els Royal Blood.
Yeah.
I anem acabant, anem parlant de... Home, algú que potser té una edat semblant, a la del...
Billy Idol?
Billy Idol.
64 anys de Billy Idol.
Perquè el Glenn Danzig, me penso que si no...
Por ahí va.
Potser igual no, però jo diria que mentre un s'ocupava d'aquest rock més aviat comercial, el Danzig encara estava o amb els Misfits o ja començava a fer alguna cosa en solitari. Ara el que es notícia, i per això marxem amb ell, és que per fi, sembla que el Danzig cantant a Elvis Presley veurà la llum. Dic per fi perquè ja fa més de 10 anys que es va dient que sí, que ho faig un disc de versions d'Elvis, perquè en té alguna, i avui marxarem escoltant el Glenn Danzig versionant un tema de l'Elvis Presley, i sembla que l'abril, el dia 17 d'abril, arribarà per fi aquest disc de versions força esperat, potser pels que no estiguin versats ni en Elvis ni en Danzig sorprengui, però escolta, estem parlant d'un gran, o el rei del rock, cantat per un dels artistes amb més personalitat dins del món del rock i del metal, amb una veu molt particular, que el temps ha passat factura, si et dediques a fer punk i rock, la veu sent recent, l'instrument se n'acabarà sentint, però és molt bona notícia aquest Danzig Sings Elvis. Versions, doncs mira, potser no seran dels temes més coneguts, però One Night, Lonely Blue Boy, Love Me, Pocket Full of Rainbow, Fever, When It Rains It Really Pours, Always On My Mind, Girl Of My Best Friend, Girl Of My Best Friend o Young And Beautiful. Veurem doncs si Danzig és capaç de fer el que va fer el seu dia amb Trouble per allà a mitats dels 90 i portar un tema de rock pop dels 50, ho dic bé, o una miqueta abans, portar-lo al seu terreny com va fer amb aquest Trouble, que ens serveix per dir-vos adeu i fins la setmana vinent.
Amb ell marxem amb el Trouble, sí, dels Danzig i res més. S&M Music, com sempre, avui potser hem durat una miqueta més. Perquè
avui l'hem fet més llarg.
Sí, quan hem entrat dins del tema
futurista. Ens hem dispersat.
Hem anat cap al tema futurista dels cotxes i ja...
Puc dir alguna cosa?
Digues.
Oh yeah.
Vinga, bon cap de setmana. Vinga, i bona gràcies. Música.
Molt bé, gràcies a companys i ens tornem a veure la setmana que ve. Això és S&M Music.